Són les 3.
Catalunya migdia.
Fins ara al Catalunya migdia us hem explicat que el govern diu que manté el pla pilot per posar Mossos d'Esquadra en escoles i instituts. Això tot i que avui al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que el projecte havia entrat textualment en una via de paràlisi. També hem connectat amb la cimera del G7 que s'està fent a Vienne, a l'est de França, des d'on Donald Trump ha assegurat que l'Iran mai tindrà l'arma nuclear i que l'acord de pau que s'ha de signar divendres obrirà una nova fase de negociacions per garantir-ho. I ens hem fixat en els nous passos de la Generalitat i el govern espanyol perquè Catalunya continuï a la cursa per acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial que volen ubicar a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. La decisió final serà de les autoritats europees que han de triar 5 seus d'entre una setantena de candidatures. A aquesta hora, què més destaquem, Natàlia Ramon?
Doncs ho acabem de saber, la mesa del Congrés veta l'esmena de Junts per forçar que aquest dijous el ple acabi votant un avançament electoral. Els de Carles Puigdemont han presentat aquest matí una modificació a una moció del Partit Popular perquè el Congrés acabi debatent i votant la convocatòria electoral. Poca estona després, el PSOE i Sumar han fet valdre la seva majoria a la mesa per tombar-ho i impedir que s'arribi a votar. Aleguen que la dissolució de les Corts és una competència exclusiva del president espanyol, tot i que en el text que havia presentat Junts també s'incloia. I el govern espanyol destinarà 216 milions d'euros als propers 5 anys per mantenir l'AP7 i l'AP2 a Catalunya i també la B30. El Consell de Ministres ha autoritzat licitar contractes per aquesta quantitat per conservar més de 500 quilòmetres d'aquestes 3 vies ràpides a les 4 demarcacions catalanes. Es milloraran diferents enllaços, vies de servei, si se subministraran tanques deteriorades. També es reforçarà la vigilància i l'atenció d'accidents i les comunicacions. I pel que fa als trens, també s'ha autoritzat el contracte de manteniment del Centre de Control de Trànsit d'Alta Velocitat entre Lleida, Barcelona i Figueres. I els creueristes que només facin escala al port de Barcelona podrien arribar a pagar 30 euros de la taxa turística. El Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment, que estan menys de 12 hores als creueristes, que estan menys de 12 hores a la ciutat. Podria passar a ser de 24 euros, als quals afegirien els 6 euros del tribut del govern. El tinent d'alcalde responsable de turisme de l'Ajuntament, Jordi Valls, defensa la mesura i l'acord amb el Port de Barcelona per limitar les terminals per intervenir en la massificació turística.
I juntament amb el tema fiscal, que és bàsicament el que afronta avui aquesta proposta que abans feia referència dels uns municipals per poder arribar fins a 24 euros, continuem també reconeixent positivament l'acord signat entre el Port de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per poder reduir les terminals de 7 a 5.
I el Partit Popular de Catalunya reclama suprimir les subvencions a entitats i institucions que promou el català, com ara la Plataforma per la Llengua, la Bressola, l'Escola de la Catalunya Nord. Pel portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, s'ha d'acabar amb les ajudes que qualifica de xiringuitos independentistes.
No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista, i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
I encara un apunt més, perquè l'FBI diu que ha detingut 5 persones i n'ha identificat 23 més implicades en un suposat complot que buscava atacar amb drons carregats d'explosius l'esdeveniment de lluita lliure celebrat diumenge a la Casa Blanca per celebrar els 80 anys del president Donald Trump. El suposat pla desarticulat per l'agència preveia atacar edificis propers a l'esdeveniment per forçar una evacuació massiva i dirigir la multitud congregada a la zona cap a un indret on hi havia un equip de franctiradors. D'acord amb fonts de la investigació, el complot desarticulat també planejava una segona fase en què es preveia assaltar la mateixa Casa Blanca.
Ara passen gairebé 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Joan Bota.
I avui també amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponès, en Maiol Roger, periodista, subdirector del Matí de Catalunya Ràdio, i en Marcos Lameles, periodista del Confidencial. Bona tarda als tres.
Bona tarda.
I si és dimarts, també... amb la Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens proposes avui?
Mira, avui us volia parlar d'això que avui he llegit amb consternació, que són aquests casos d'abusos per part de personal de Metges Sense Fronteres al Txad, a la frontera amb el Sudan, casos que inclouen assetjament, abusos i explotació sexual de dones adultes i també de menors. Sembla que alguns abusos eren a canvi d'aliments, d'aigua, de llet o a canvi de diners o de feina. Arran d'això, 18 persones han estat acomiadades de l'organització i trobo que és molt trist que tot plegat se saldi amb un acomiadament. Cal dir que el càstig, evidentment, no depèn de l'ONG, no? Sinó que depèn de la justícia del país. Cal dir també que en una organització de més de 40.000 persones, segurament 18 persones és una xifra baixa. Però això no evitarà que hi hagi de cop una sensació de desconfiança, no?, envers tot el que són les ONGs, cosa que és bastant injusta i bastant trista, no? I quina vulnerabilitat i quina ràbia que davant d'aquesta mena de casos, on els que haurien de protegir són els que són els autors de la violència. Això em recorda l'escàndol de fa uns anys amb alguns responsables d'Oxfam a Haití, o el cas de la Degaia, que ens toca més de prop, o la dada esfereïdora que ja coneixem, que 8 de cada 10 casos d'abusos infantils són obra d'un familiar o conegut. Un cop més, amb tot plegat, se m'inflama la fúria. Aquesta fúria que crec que no és meva, sinó que no és individual, sinó que és una fúria col·lectiva, una fúria que costa molt de canalitzar cap a alguna banda. Necessitem respostes exemplars, dures, o més que dures. Necessitem respostes extremes d'una punyetera vegada.
Realment són els confins de la maldat, no? És allò, sí, sí. Anar a buscar, aviam, el pitjor que et pots imaginar, fer-ho on encara és pitjor fer-ho.
Bueno, però és que, això no és la primera vegada que passa. A Bòsnia ja s'havien produït casos similars i sempre que hi ha una relació de poder vinculada amb estats fallits, és que, clar, diu, s'ha solucionat amb un acomiadament. És que és el Txad. No
sí,
pots
sí, clar,
esperar...
Clar. No,
hi ha,
no es pot esperar res més, ja.
No hi ha justícia, no hi ha parell de l'estat, no hi ha res allà. És a dir, per tant, no hi ha... Carlota, no hi ha una altra via, però sempre que en situacions d'extremada feblesa apareix un factor de poder, aquest factor de poder té una tendència natural, diguem-ne, a aprofitar-se. Diguem-ne, sempre hi haurà aquesta mena de casos, és bo que es detectin i és bo que, en la mesura de lo possible, es pugui rectificar. I jo crec que això no té res que veure amb demonitzar les ONGs o aquesta mena de col·lectius que crec que fan una funció molt important. És a dir, en el cas de Bòsnia havien estat els cas blaus, però no podem dir que els cas blaus són dolents per això. És a dir, doncs són coses que passen i que segurament en el futur passaran.
És veritat, això que deies, Marcos, em sembla interessant perquè, a part de que de l'abús de poder hi ha la condició humana, no? No sé si l'home és un llop o no, però, en fi, la condició humana sempre...
Hops.
Sí. És que abans estàvem parlant de filosofia, abans d'entrar. Aquestes coses rares.
Jo no hi era, vull avisar que jo no hi era, perquè si no haguéssim prop del Mundial.
No vols sentir culpable, no?
Exacte.
No, però és important separar-ho, perquè jo el cas que conec més de prop va ser el d'Intermón Oxfam, i ells van tenir una campanya de baixes brutal... malgrat que, en fi, la immensa majoria, per sort, en aquestes ONGs fan la feina bé i en condicions molt difícils, no? Però sí, els telèfons els van estar cremant i van tenir una campanya duríssima de gent que es donava de baixa, no? Quan tu deies, Joan, és el pitjor lloc i doncs sí, la misèria humana és així. Són capaços de...
La misèria masculina, perdó, perquè sempre estem amb el mateix, no? Que quan
Cert.
Saps, vull dir, això sempre ho fan els homes. Només ho fan els homes.
Però, i en aquest cas, Carlota, homes, evidentment són homes, però són homes que en principi tenen un punt de vista sobre el món, tenen una tasca, van a fer-la a un lloc concret, tenen una voluntat d'ajudar, vull dir que no, una altra vegada sortim d'aquell retrat d'allò que sempre es diu, no, el violador porta una caputxa, està en un carrer fosc esperant-te, no el coneixes de res i se't tirarà a sobre quan menys t'ho esperis.
No,
torna a fallar el retrat
és
aquest,
que,
no?
En aquest cas parla més de la maldat de les persones que de les ONGs, diguem.
Clar.
Perquè que siguin de Metges Sense Fronteres, ho ha dit, quants afiliats has dit que hi havia? 18.000? O 40.000 afiliats i 18 acusats, que ara no m'he recordat.
D'empleats són més de 40.000, o sigui, persones vinculades més de 40.000, vull dir que clar, el percentatge és molt baix. I fons, és molt més baix segurament que en la majoria d'organitzacions, no? Però igualment això és això, la por de que això porti una campanya de gent que es desapunta, que deixa de contribuir, no?
Això és el que s'hauria d'evitar.
Clar, per això dic que al final la maldat és de les persones que ho han fet, no de l'organització, que ha fet una investigació interna, que els ha fet fora, que els ha aplicat la llei del país, que és el que pot aplicar. Vull dir que mai hi ha actuacions impecables en això, perquè sempre passa que podria ser més ràpid, que podrien haver-ho detectat abans, però això no hauria de castigar una ONG que en general fa una feina impecable.
També han après amb això, perquè hi va haver alguns casos on la diligència no va ser
sempre
la més correcta.
Sempre ha sigut lenta, sí.
I en aquest cas, el fet mateix que es pugui publicar un article on hi ha fons de la mateixa organització de Metges Sense Fronteres vol dir que com a mínim aquí no hi ha hagut una voluntat d'ocultació. Ara la Carlota feia referència a altres organitzacions. A tots ens venen al cap moltes víctimes d'abusos que els últims dies doncs, han volgut a sortir a dir la seva, per exemple, en el marc d'aquesta visita del Papa. Com a mínim, a Metges Sense Fronteres se'ls hi pot reconèixer que no han volgut amagar-ho, no han volgut tapar, no han enviat aquests violadors en altres regions, no han fet cap cosa estranya, senzillament.
No han fet com l'Església, vols dir?
Exactament. I han fet, lamentablement, el màxim que podien fer en el context d'aquests països fallits que diuen Marcos, no?
Sí, també trobo que és molt d'agrair el fet de que ho exposin públicament, que ells mateixos ho investiguin, perquè d'alguna manera saben que això els penalitzarà. Malgrat que siguin just, els acabarà penalitzant. I, per tant, em sembla un gest de coratge, no?, per part de l'organització.
Doncs aquesta és la dèria d'avui de la Carlota, que ens treu aquesta fúria que moltes vegades, Carlota, veiem en les teves reflexions i que ens torna a portar, com deien, aquests confins de la maldat. Gràcies, Carlota.
A vosaltres.
Catalunya migdia. El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
Quina ratxa! Quants maig portes?
150.
Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Arenós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
Però tu en saps d'anar amb moto?
No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
I què?
Que em vaig trencar una cama.
Apa!
Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
Catalunya migdia.
Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
Per orelles fines i cors oberts.
Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Però què pensava que era la intel·ligència?
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Un minut i serà un quart de quatre de la taula. Aprofitant que tenim aquí en Maiol Roger, sots director del Matí de Catalunya Ràdio, començarem parlant d'un tema que surt del programa d'aquest matí. La portaveu del govern ha esmenat aquest migdia la consellera d'Interior, Núria Parlon. Sílvia Paneque ha assegurat que el pla per posar Mossos d'Esquadra als instituts continua actiu, tot i que, com dèiem, la titular del departament que porta la policia ha dit literalment al Matí de Catalunya Ràdio que el pla estava en via de paràlisi. Aquestes són les paraules concretes que ha fet servir Parlon. Com que ara en parlarem, us deixem sentir tota l'explicació.
Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, doncs, de de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí, perquè no és asseure a un mosso en una classe, estar allà, ni a registrar motxilles, ni res d'això, sinó que simplement és un agent en vinculació amb la comunitat educativa i social i familiar que pot ajudar, que pot aportar la seva visió.
Això és el que ha dit Parlon al Matí de Catalunya Ràdio sobre el pla per posar Mossos d'Esquadra en escoles i instituts, en teoria per afavorir la convivència en aquests centres, però segons la consellera portaveu Sílvia Paneque ha dit això.
La consellera Parlon es referia a que precisament no hi ha cap novetat sobre aquesta prova de concepte. Això és el que li trasllado. Tant el departament com la pròpia consellera han traslladat precisament que volien contextualitzar aquesta afirmació en el global de la declaració que ha fet.
Aviam, què ha dit la consellera?
Jo el Maiol, que hi era.
Jo hi era. I aquest cop, per molt que a vegades no ho sembli, no ha sigut culpa nostra.
Això li ha fet una...
Això passa.
A vegades algú diu alguna cosa, els mitjans n'agafen un titular...
Però aquest cop, jo t'he de confessar que quan he llegit el comunicat d'Interior que deia s'ha descontextualitzat, he pensat, ostres, què hem fet? Perquè a vegades, òbviament, doncs, un titular, es puja a xarxes i, ostres, vaig a mirar-ho. I era exactament la resposta que ha fet la consellera. Hi ha hagut una pregunta, d'altra banda, perfectament esperable, que era com ha quedat el pla dels Mossos a les escoles. Vull dir, aquesta era fàcil de saber que sortia, que era l'última o la penúltima pregunta de l'entrevista.
Això sol passar, també.
Això sol passar. I la resposta ha sigut exactament la que ha exposat de la consellera. És a dir, aquí no hi ha un error de contextualització. Em sap greu, a vegades som culpables, aquest cop no. Aquí hi ha una consellera que o bé ha sigut molt sincera, perquè tampoc crec que estiguin accelerant el pla dels Mossos a les escoles, sinó que crec que senzillament han dit, bueno, deixem-lo en un raconet fins que això es calmi, perquè encara la liarem més. I ha respost amb aquesta sinceritat, quan segurament no ho hauria de fet, i hi ha hagut una rectificació una mica maldestra, també, perquè al final és tan fàcil com dir, mira, doncs no, no s'ha aturat, o... Com busquem de sortir d'aquesta sense que sembli que l'hem cagat?
I doncs, a més, no passa res. Rectificació en dos temps, perquè primer sí. Ve del mateix departament, però clar, conceptualment, que el departament corregeixi, encara que ells no diguin corregir, sinó posar context a la consellera, que és la cap del departament, conceptualment és una mica estrany. Després, quan la portaveu del govern diu el que diu, sí que aquí ja es detecta aquesta esmena, no?
Els departaments d'interior, les conselleries d'interior o els ministeris d'interior probablement són dels que tenen més problemes arreu, perquè per una qüestió de les competències que tenen, o sigui, no té més misteri. Per tant, diguéssim que tenen en el dia a dia molts problemes, i problemes difícils de resoldre, no? L'altre dia un company d'un altre mitjà em deia, el que ha de fer el govern és acabar amb les màfies. Home, sí, aquest, el francès, l'italià, l'holandès, però clar, en fi, com a propòsit, segur que és l'objectiu, no? Però no és tan fàcil. Vull dir que és una conselleria especialment complexa a l'hora de gestionar. Per tant, té molts problemes. El que és una mica inexplicable és que se'n provoqui alguns com aquest, perquè això és un problema que han generat ells. Primer, perquè la informació de que hi haurà Mossos en instituts o escoles surt gràcies a una companya, no crec que és El País, que fan aquesta informació, i per tant ben feta la informació. Quan surt aquesta informació, Educació, Interior, quan pregunten als periodistes, gairebé xiulen, no? Que és tan fàcil com dir sí o no. Es comencen a embolicar perquè un departament deia una cosa, l'altre deia una altra, i el que ha passat avui, jo sempre crec que tinc una fe bastant limitada en tot això que es diu la Compol i la comunicació política i resoldre tot això, perquè tinc una fe molt limitada, per no faltar el respecte a ningú, però això d'avui és un exemple de com de malament es pot gestionar una informació.
Però en el vídeo, estic molt d'acord amb el que ha dit el Maiol, primera cosa.
Bueno, perquè tots hem fet el xoc que diu el Maiol. Jo estava a TV3 no, i quan sembla, he escoltat el tall...
Ella no dubta, en el vídeo, sembla molt segura, Per tant, en termes de comunicació, i jo no crec en, el, en els doctors, en els spin doctors, perquè normalment ni spin ni doctors, però...
Avui ens passaran tots, eh?
Bueno, ui, quina por!
No patiu, que no els traurem de context aquestes afirmacions.
Sí, que la treguin.
Però, jo no és el primer cop que ho diem,
escolta'm,
crec.
Però, sisplau, sembla la típica pregunta que està preparada en el Q&A. És a dir, quan un alt càrrec, ja sigui d'una empresa o d'una institució, a una entrevista, se li fan, el seu equip li prepara les preguntes que potser li faran amb les respostes que ha de donar per protegir o per mantenir la línia de la institució.
Vols dir que quan la consellera ha sentit la pregunta ha dit aquesta me la sé?
Bueno, que en el temari,
dir,
que en el temari
no,
anava
segur. Sí, llavors, si això ho ha de pagar algú, ho ha de pagar la persona que va redactar algú en ell. És a dir, però evidentment...
Bueno, això és pressuposar moltes coses,
sí,
eh?
Sí.
Perquè tu no. Pots dir, et preguntaran això, pues, compte aquest caurà aquesta...
El Departament de Comunicació d'Interior és molt potent. I quanta gent n'hi ha? Més que en algunes redaccions.
Sí,
d'aquesta ciutat.
Però tu dones...
I millor pagats, per cert. No, clar, parlem de tot.
Ara tret la pancarta.
No, clar, parlem de tot. I llavors,
sí,
clar,
però Marcos,
llavors
tu dones la culpa per... de ser però nostra. Però tu dones, clar, no, però tu dones per fet que quan que el polític tu li pots dir quines preguntes li cauran en el temari. La resposta, a vegades, no la tries tu, la tria el polític, que per això és qui decideix i pren les decisions, no? En aquell departament hi ha tots.
Sí. Deixeu-me compartir amb els oients, si em deixes, Joan, el missatge exacte que han enviat al Departament d'Interior als mitjans. Perquè diu, s'ha descontextualitzat una frase de la consellera que ha afirmat que la prova de concepte ha entrat en una certa via de paràlisi. És a dir, diu que s'ha descontextualitzat la mateixa frase que ells admeten que ha dit. I llavors ja diu, la prova de concepte, escriuen una mica estrany, eh? Continua amb els canvis que es van fer inicialment, no s'afegiran nous centres. Quan, a part, el que és més destacable no és que hagin entrat en una certa via de paràlisi, que de fet té una certa lògica, tenint en compte les alçades de curs que estem i com estem, sinó el que diu inicialment.
Que diu que ja veurem si es continua.
No, i que diu que es va presentar en un moment molt inoportú. Hi ha una autocrítica bastant important a aquest propi pla i a la manera de presentar-lo.
Les paraules volen dir coses,
clar.
I hi ha quatre conceptes molt importants. Diu, moment inoportú, aquesta via de paràlisi, que més tots estem dient exactament les paraules perquè no ens puguin dir que ho traiem de context, diu reprendre, diu ja veurem si es pot reprendre.
Clar, si es reprèn és perquè no està.
I admet aquest context de conflicte que, per cert, encara no s'ha superat avui. D'alguna manera el que queda clar és que aquest pla pilot que va, no sé si dir molestar, o en tot cas no va provocar el consens de la comunitat educativa.
Sí, perquè no és fàcil.
Tampoc genera
el
consens en contra més aviat.
No li treguis al Marcos, només sentir la paraula educativa...
Vull dir que tampoc en genera consens pel que es veu a dins del govern o entre alguns departaments, entre els que ho han d'aplicar, no?
Que la consellera, jo en alguna altra entrevista li havia escoltat dir ja que el moment probablement havia estat oportú, que era un moment delicat, i això ho havia dit. La diferència entre el que havia dit fins ara i el que ha dit avui, que després s'ha dit que no havia dit, és que quedava paralitzat i, a més, ha dit que tant de bo pogués tornar-se a fer, però no ha donat per fet que continués, no?
El que passa és que el govern el que sí que diu és que hi haurà una anàlisi d'aquest pla pilot a principis del 2027. Clar, per analitzar necessites tindre dades i, per tant, necessites estar fent alguna cosa que tu després puguis dir, mira, això m'ha funcionat aquí, no m'ha funcionat allà, per tant, d'alguna manera ho hauràs de mantenir, això, si ho vols analitzar.
En tot cas, és un tema maleït, o sigui, aquest tema, el tema dels Mossos a l'escola és un tema maleït.
Però jo el que no entenc, ho dic en sèrio, és a dir, si Educació tenia dubtes, i de fet el que deien és això és una cosa una mica, no, venint a dies d'Interior, si la consellera diu el que diu, per què després tenen aquesta necessitat de complicar-se la vida, saps? És el que no acabo d'entendre.
És que tornem als spin doctors un altre cop, no ho sé, jo tampoc ho sé, perquè al final és... Existeix un pla, no? S'ha escrit aquest pla pilot, algú l'ha escrit, d'acord? Aquest algú té alguna autoritat sobre el govern?
No, i
és d'Educació o és d'Interior? Entenem que sí, que a part de portar el segell i haver-hi impresa en una impressora, sí, de la Generalitat, és algú a qui li paguen per tenir idees.
I en quatre centres s'està fent.
I que aquestes idees les ha avalat, exacte. S'està fent en quatre centres, que són menys dels que havien dit inicialment, perquè uns quants s'han baixat.
De Catalunya Ràdio em dic que era a 7 centres,
a 7 centres.
On s'estava fent. Hi havia algun dubte en la resposta de la...
Però a Paneque no ha estat capaç de dir en quants centres hi era.
Però l'Albert Prat li ha preguntat específicament si eren 7 centres i la consellera de Porteu ha dit sí. Sí, vol llavors, dir 7.
Avui encara és dia lectiu, no? Que no sé com anem. Sí, avui encara
avui
és dia lectiu.
No hi ha vaga.
Avui hi ha hagut mossos a una escola. Avui
hi
ha hagut mossos a 7 escoles. I la consellera d'Interior no sap si hi són, que tampoc té necessitat de saber on estan cadascun dels 7.000 mossos, però potser...
Els mossos s'han contagiat en activitat...
Davant d'aquesta pregunta, que era... Potser davant d'aquesta pregunta, que era molt lògica que es fes, home, hauria estat bé que algú li digués consellera, sí, aquests 7 centres ja tenen mossos i estan fent aquesta feina.
Passa que això, el que s'hauria de vigilar és que això no sigui simptomàtic d'una certa descoordinació que crec que no convé a cap govern.
I menja un monocolor, perquè normalment això ho hem vist en governs de diferents partits que ja hi estem
jo
més
no acostumats. Jo no crec que sigui descoordinació del govern, eh? Jo crec que això no és descoordinació del govern.
Mira,
això és
un problema. T'afegeixo que l'Albert Prat, que és qui ha fet la pregunta, m'acaba d'escriure, ha dit, no només quan li ha preguntat directament a la consellera Pané, que m'ha dit sí, són 7, sinó que després ha fet la consulta al Departament d'Interior i el Departament d'Interior també li ha dit que són 7.
Jo, estava, jo quan he sentit he pensat que, era, que ja dubtava.
I, per tant... No s'ha paralitzat, perquè la gent sàpiga exactament què està passant. El que la conclusió és que no s'ha paralitzat, que en aquests 7 centres que els queda una setmana de classe, sí, sí, encara hi haurà algun mosso per allà.
Sí, aquest divendres els mossos rebrà una nota que dirà Déu ha de millorar.
I... No li vull riure aquesta gràcia. Sinó... I se n'emmanava...
Una intervenció de Marcos Lamela sense carregar sí. contra el col·lectiu de docents.
Mai. A les properes manifestacions sortirà la seva cara, no només la de la consellera. I al setembre entenc que aquests centres començaran amb presència d'agents i al desembre s'avaluarà com ha anat?
A no ser que el pla pilot inicialment calculés que d'aquests 7 centres que hi ha avui se'n passés a 25 al setembre i que aquesta certa paràlisi de la que parla la consellera és que efectivament seguiran aquests 7 centres, es veurà... Em sento recontextualitzar el que ha dit la consellera, però potser estic interpretant perquè les dues parts tinguin raó, diguem-ne, que no s'hagi avançat més en aquest pla, que es deixin els 7 centres, que es miri com ha anat, i ja veurem el 2027, que és una mica el que diuen tots els missatges, que això també podria ser. Si i això... que no admetin de... Hem fet una mica enrere, perquè un govern mai admet quan tira enrere.
Si això fos un judici de les pel·lícules americanes, diria protesto, especulació.
I tant, no cal que... S'admet la protesta.
Doncs aquest és el panorama que ens ha deixat avui aquesta entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Per tant, a Maiol ens heu esbarat el dia. Recordem que
com
ja...
sempre, de 6 a 12 fem el que podem.
I després de 2 a 4, deixa'm afegir que ho analitzen.
També, sempre.
Això són sinergies de la ràdio pública.
També fem el que podem.
Va, ens falten 3 minuts per 2 quarts. Obrim un dels altres temes del dia. I en aquest cas és la nova empenta a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre per acollir una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial. Avui el govern espanyol s'ha compromès a aportar 719 milions d'euros a aquest projecte i la Generalitat ha aprovat la constitució de l'empresa pública o privada que ho impulsarà. Móra la Nova competirà amb una setantena de candidatures més, entre les quals les autoritats europees n'acabaran escollint 4 o 5 durant la segona meitat d'aquest 2026. El govern posa a disposició els terrenys de Móra la Nova i té una participació inicial de l'1% en aquesta empresa que tirarà endavant el projecte en cas de guanyar-lo. El govern espanyol tindrà el 48% i el 51% restant se'l repartiran a empreses privades com, per exemple, el Banc de Santander, Telefònica o la constructora ACS. El domicili social, per cert, d'aquesta empresa serà a Móra la Nova, tot i que la candidatura inclou també una subseu que en aquest cas és a San Fernando de Henares a Madrid. Després en podrem parlar, però ara per fer 4 preguntes molt bàsiques per entendre de què estem parlant, al Catalunya Migdia saludem la Carina Gibert, que és degana del Col·legi d'Enginyeria Informàtica de Catalunya i catedràtica i cofundadora del Centre de Recerca IDEAI UPC. Carina Gibert, bona tarda.
Bona tarda, encantada d'estar amb vosaltres.
I començo per la pregunta que ens fèiem aquest matí, que ens vam fer també el dia que es va començar a parlar d'aquesta gigafactoria, després en parlarem, és aquell dia que el president Salvador Illa va anar a la Moncloa a reunir-se amb Pedro Sánchez en plena crisi, una de les crisis al govern espanyol, i de cop a la tarda va sortir l'anunci d'aquesta gigafactoria. La pregunta bàsica és, què és una gigafactoria d'intel·ligència artificial?
Doncs una gigafactoria d'intel·ligència artificial seria una infraestructura bàsica molt estratègica que bàsicament seria com un centre de dades supergran, perquè ens entenguem així d'estar per casa, com si diguéssim, no? Els centres de dades són els espais on es guarden els servidors que tenen totes les dades que viuen al núvol. O sigui, quan nosaltres enviem dades al núvol, no viuen en un núvol físic, Viuen, nosaltres hi interactuem amb aquests núvols, com si diguéssim, a través de les xarxes de comunicacions, però hi ha un lloc on aquestes dades existeixen i tenen un espai físic, que són els centres de dades, no? Llavors, la gigafactoria seria com un centre de dades molt, molt gran i molt potent, que a més està preparat perquè les persones que desenvolupen intel·ligència artificial puguin entrenar, validar i comprovar que els seus models funcionen bé abans de posar-los en marxa, com si diguéssim, no?
La Comissió Europea vol construir, ja ho dèiem, entre 4 i 5 d'aquestes gigafactories en diferents països de la Unió. És per garantir, diuen, la sobirania digital europea. Una d'aquestes és aquesta que parlem de Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, és una de les candidates, si guanya aquest concurs. Per tant, hem de voler que guanyi aquest concurs. Això seria bo pel país des del punt de vista tecnològic?
És absolutament estratègic. Penseu que nosaltres en aquest moment a Europa està amb el cul llogat, que se'n diu, O sigui, tenim tota una empresa i totes unes entitats públiques que fan servir moltíssima tecnologia, i la tecnologia que fem servir és tota d'importació, bàsicament, perquè tots són Amazon Web Services i tots són núvols estrangers i tots són Googles i Metes i coses d'aquestes. Per tant, estem d'alguna manera en fals, perquè en qualsevol moment que es trenquessin relacions diplomàtiques amb els països on estan aquestes empreses que ens donen aquests serveis, ens podríem trobar amb un problema. Vam viure ja una crisi espantosa amb la pandèmia on arribaven recanvis dels ordinadors i tantíssimes altres coses, i per nosaltres poder ser més o menys, poder tenir el control, com si diguéssim, de que les coses que tenim a casa funcionin quan nosaltres volem que funcionin, el millor que podem fer és tenir el control de les infraestructures, no? I per tant, quan parlem de transformació digital, quan parlem de societat digital, de societat 5.0, quan parlem de tecnologies digitals, pràcticament tot, i això inclou la intel·ligència artificial, però no només, pràcticament tot necessita dades, i les dades, si les acabem posant en un servidor d'Amazon que està en Cincinnati, depenem de que qualsevol dia s'aixequi un que tots sabem i digui, ai, mira, aquests, mira, tanco l'aixeta, no? Llavors, això és una cosa que jo l'he vista passar fa molts anys amb una empresa que donava serveis de núvol, justament, i va fer, no sé què va fer amb Hisenda, i Hisenda la va precintar, i de sobte ens vam trobar no sé quantes empreses a Catalunya que es van aixecar al matí i no podien fer facturació, no podien fer comandes, no podien fer res, perquè els havien tancat i precintat l'empresa on tenien les seves dades. Llavors, tenir les dades a casa és una garantia de continuïtat i de control sobre les nostres pròpies infraestructures i els nostres propis actius, que és molt important. Llavors, Europa ja porta un temps que intenta canviar les polítiques i intenta reforçar la indústria interna, reforçar l'estructura digital del terreny europeu, perquè d'alguna manera les dependències amb aquestes altres potències que fins ara controlen totes aquestes tecnologies es redueixi una mica, com si diguéssim, no?
La Carina Giberta ha citat dues vegades Amazon Web Services. A l'Aragó, Amazon està acabant un megacomplex que diuen que consumirà gairebé 11.000 gigawatts. Són xifres amb les que ens perdem, però és l'equivalent al consum de tot l'Aragó. Si finalment es fa aquesta planta de Móra la Nova, la despesa energètica, diuen els detractors, que arribarà a consumir 300 megawatts. Altra vegada, són xifres que ens costa de traslladar a dades concretes, no? Però per això fem aquestes comparacions. Hi ha qui parla de vampirs energètics. Des d'aquest punt de vista, seria un problema?
Mira, jo primer faig un disclaimer, que he dit Amazon com podia haver dit qualsevol de les altres, O sigui que no em posiciono ni a favor ni més ni menys que qualsevol altra de les empreses tecnològiques del moment. És cert que quan parlem d'intel·ligència artificial, de big data, de supercomputació, de centres de dades, tot això comporta tota una sèrie de despesa tecnològica, de despesa energètica, que és crítica, val? També és cert que tot evoluciona molt de pressa i tenim algunes companyies importants que estan fent avenços molt ràpids cap a bateries que consumeixen 3 ordres de magnitud menys, cap a ordinadors portàtils que podran processar el big data sense tant de data center, o sigui que d'aquí molt poquet, és possible que abans que estigui construït aquest data center, l'avenç tecnològic ens permeti reduir moltíssim aquesta despesa, no? L'altra cosa que és molt important és que jo crec que quan construeixes una infraestructura de vell nou, com si diguéssim que serà aquesta demora de la nova, si ens la donen al final, el pes de les energies renovables ha d'estar com un factor de disseny des de minut zero. O sigui, nosaltres no podem pensar en no tractar el tema de l'energia des del minut zero, des de la forma més respectuosa, no? I també es parla molt del consum d'aigua. Bueno, aquestes gigafactories en aquest moment ja van amb circuits interns, amb refrigerant, per tant, no tenen més consum d'aigua que altres naus industrials, com si diguéssim, no? Per tant, hi ha una mica de mite. Sí que és veritat, que el problema energètic hi és, però hi ha una mica de mite. Jo no seria alarmista, perquè en aquest moment nosaltres, des de l'àmbit científic, veiem avenços que van molt, molt ràpid. Cada mes surten coses noves, cada mes trobem algoritmes que baixen el consum dels processaments, etcètera, etcètera, no? I després hi ha una altra feina que hem de fer en el temps que es construeixi això, que és... Està molt relacionat amb la meva especialitat, que és una mica el valor estratègic que s'extreu de les dades i aquesta capa ètica que jo treballo tant perquè sempre la tinguem present, no? En aquest moment s'està fent un ús una mica indiscriminat d'aquestes IAs tan costoses. No tots els han de resoldre la humanitat i que requereixen intel·ligència artificial necessiten una intel·ligència artificial d'aquestes característiques, no? Llavors ara necessitem endreçar-nos tots una mica també i adquirir com aquesta higiene de que cada vegada que ens plantegin un problema hem de decidir quantes dades recollir les pertinents i no més, i utilitzar els algoritmes més petits que puguem per resoldre aquell problema, perquè al final el tamany de l'algoritme està relacionat amb l'estructura, amb el nivell de dificultat del problema, i hi ha moltíssims problemes reals que es poden resoldre amb intel·ligències artificials que ni gasten tant, ni consumeixen tant, ni són tan dispendioses, no? Per tant, bé, jo crec que és molt important quan es parli d'aquesta gigafactoria de treballar l'impacte paisatgístic des del minut zero. L'altre dia vaig estar amb una convenció d'arquitectura i amb les tecnologies modernes tu pots fer coses que pràcticament ni les veus al mig del bosc, O sigui que tenim manera de tractar l'impacte paisatgístic i l'impacte energètic i l'impacte territori prou elegantment com perquè això no representi perjudicis pel territori, al contrari, que sigui un gran tractor per desenvolupar econòmica i culturalment el terreny, aquesta zona on s'ha decidit posar les gigafactories si ens la donen, no?
Marcos.
Sí, professor Llibert, sóc el Marcos Lamelas. Li volia preguntar, un cop que la gigafactoria estigui, en teoria, si ens la donen i es construeix, un cop que ha passat la fase de construcció i instal·lació, quanta gent ocuparia un complex d'aquesta mena? És a dir, en termes d'ocupació, de quanta gent estem parlant?
Mira, la veritat és que no, segurament deu estar amb algun dels documents, però jo ara no diré una xifra perquè potser m'equivoco i després surto a tots els titulars. Però en qualsevol cas, o sigui, els data centers en realitat funcionen, no necessiten molta gent per funcionar, i la gent que porta un data center no tota té que estar dintre el data center, o sigui, tu pots controlar des d'allà mateix o pots controlar en remot, no? I fixeu-vos que una part d'aquesta gigafactoria no la tindrem ni a Catalunya, la tindrem a Alcalà, no? O sigui que Però sí que és veritat que si hem de poder provar models i hem de poder fer experimentacions des del territori, hem de poder fer experimentacions amb aquesta infraestructura, vol dir que hi haurà tot un banc de professionals que hauran d'estar al servei, no? Doncs de veure quines hores es donen, com es reserven els espais allà dintre, etcètera, etcètera. I, per tant, segur que el volum d'empleabilitat que generarà aquesta infraestructura serà elevat no només a Móra d'Ebre, sinó a tot el territori català.
Ja ho sé.
Sí, senyora Gibert, bona tarda. Jo li volia fer una pregunta respecte a... Vostè feia la comparació de que la política que té la Unió Europea és diferent de la que té els Estats Units en aquest àmbit, no? I crec que ara el Joan i vostè també citaven els percentatges, no? Un 1% serà controlat per la Generalitat, un 49% per l'Estat, però això significa que el 51% estarà en mans de les grans tecnològiques. Què li fa pensar que, tenint en compte que la majoria serà empresarial, i per tant ja veurem si d'unes empreses amb més o menys ètica en aquest àmbit, les coses es faran millor que en altres llocs, perquè al final l'última paraula doncs, no la tindran les administracions, sinó unes empreses que el propòsit que tenen, evidentment, és guanyar diners i tots els que puguin.
Bueno, jo crec que la administració catalana té bastant a dir aquí, eh? Nosaltres som un dels primers territoris del món que vam tenir una estratègia d'intel·ligència artificial desplegada. Hi ha acords de govern que parlen de quins seran els principis rectors de tot aquest desenvolupament i, per tant, dintre el que és el territori català, Catalunya és sobirana d'afegir o treure normatives al voltant del que digui Europa, o sigui, per sobre del que és la llei europea. Nosaltres ja tenim una regulació que ens posa bastantes més exigències ètiques que si estéssim parlant de fer aquesta gigafactoria als Estats Units, no? Per tant, tenim un marc legal diferent, tenim la voluntat d'un govern que es vol mantenir dintre d'aquests principis ètics alineats amb la Comissió Europea, i al final aquestes grans tecnològiques el que és activar el territori, perquè serà el territori el que generarà negoci per elles i ja es preocuparan de fer-ho de manera que el territori se senti beneficiat d'aquesta infraestructura. O sigui que no són tan lliures les empreses privades de fer el que vulguin amb aquest tipus d'infraestructures que són col·laboracions públic-privades on els governs posen pautes, diuen com s'han de fer les coses, i jo, que sóc assessora del govern i que vaig estar a l'equip que vam escriure la primera estratègia i he sigut experta de la segona que es va engegar el mes de gener, era un dels eixos d'aquesta estratègia d'intel·ligència artificial. De fet, és un dels eixos desenvolupar aquest data center públic, no? Justament perquè tot el teixit de pimes que tenim a Catalunya puguin pujar en el carro d'aquesta intel·ligència artificial i mantenir-se en aquesta competitivitat global en un sector que és molt exigent i que si tu no estàs entre els millors, d'empreses que es dissolen sobre l'àmbit tecnològic a Catalunya i a tot arreu n'hi ha moltíssimes cada setmana, no? Per tant, una mica aquí la idea, jo crec que la idea que hi ha darrere d'aquesta gigafactoria és poder traccionar la petita empresa, que és el que tenim a Catalunya, eh? Per tant, hem de veure tot com s'acaba configurant, però per mi el valor més estratègic que té aquesta infraestructura no és per les grans tecnològiques, que elles ja saben, ja tenen servidors i ja tenen de tot, sinó que és com, a través de la col·laboració de totes aquestes tecnològiques importants, tu crees una infraestructura de país que permet que la petita i mitjana empresa del teu país pugui fer el salt a la indústria 4.0, a la societat digital, a la transformació digital, acompanyat d'una infraestructura pública.
Doncs són les explicacions de la Carina Gibert, degana del Col·legi d'Enginyeria Informàtica de Catalunya i catedràtica i cofundadora del Centre de Recerca IDEAI-UPC, el dia que hem sabut aquest nou pas perquè aquesta candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre per acollir la gigafactoria doncs pugui tirar endavant. Carina Gibert, gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies.
I segurament els nostres oients del sud del país pensen, ah, mira, quan ens ha tornat a tocar. una infraestructura d'aquestes gegants que consumirà moltíssima energia i que necessita aigua.
Que fa soroll, diuen.
Torna a caure cap aquí. Altres ho veuran bé. Passa com amb les nuclears, com amb les energies renovables.
Veient com ha anat el, com està anant aquesta megafactoria d'Amazon a Aragó, això de que hi ha un control per part de les administracions, home, clar que hi ha un control, sempre hi és, però allà, diguéssim que... És veritat que han tingut una oposició minsa, és a dir, s'han queixat col·lectius ecologistes, per exemple, pel consum d'aigua, però no hi ha hagut massa protestes. Crec que tampoc molta gent s'ha fet massa preguntes, vull dir, s'ha parlat dels bé, milions de fet, que implica i ja està.
A l'Aragó tampoc hi ha aquest debat constant sobre l'energia renovable i de fet estan construint allà eòlica i solar i després enviant-la cap aquí per línies d'alta tensió que tampoc volem.
Bé, el que passa és que aquí també ens hauríem d'aclarir, eh? És a dir, perquè ho volem tot. Ho volem tot, és a dir, volem un subministrament perfecte arreu, que és el que s'espera, i no volem renovables, i sobretot quan més puges, no? Quan més amunt vas a la costa, menys renovables volen. Llavors, crec que els científics que s'hi dediquen, i sobretot els que es creuen que encara hem de poder lluitar contra el canvi climàtic, el que et diuen és que la solució és les renovables. El que passa és que aquí, no en mi patio de atrás, no? NIMBY. No, vull dir que al final ens hem d'aclarir, perquè tothom vol tenir els màxims subministraments, però després no vols ni plaques,
si vols,
ni vols
eòlics. Si vols la sobirania, ho has de tenir a casa.
Bueno, no es produeix sola l'electricitat.
Però és que, a més, què volem? Volem construir 200.000 vivendes a Catalunya en els propers 10 anys sense llum?
Clar, però això pregunto.
És a dir, algú va preguntar quanta llum gastaria al Barcelona Computing Center, Supercomputing Center? Perquè si ens haguéssim fet aquesta pregunta, ara no el tindríem. És a dir, el consum d'energia d'una infraestructura que jo crec clau i estratègica per Catalunya com aquesta, no es va sotmetre a votació de la població. És a dir, hi ha un grup de savis que diuen, per aquí, el grup de savis es pot equivocar? Sí, però fa falta una èlit que digui, anem cap aquí. I anem cap aquí. És a dir, llavors, el que diu la Neus té tota la raó. El que no podem estar sempre és no a tot, i anar cap al col·lapse. Que és...
No, és a dir, tu vols nuclears, sí o no? No les vols? Personalment, jo crec que l'energia nuclear, a diferència del que està fent França, hauríem d'anar-la limitant. Ara, si no la vols, i això qualsevol expert en energia t'ho diu, has de buscar l'alternativa. I l'alternativa, tenint en compte que la més neta de les alternatives que ara existeixen podria ser la hidroelèctrica, però dona pel que dona, i a més en èpoques com les que hem patit de sequera, perquè recordo que totes aquestes centrals hidroelèctriques que tenim pel Pirineu, la llum que fan no és pels que viuen allà, vull dir que està bé recordar-ho, com la que es fa a Tarragona, no és pels de Tarragona, només. Llavors... jo, com que això no apareix per màgia, doncs la gent ha de saber que sí, que resulta que Roses, aquell parc que els molesta tant a la visió, doncs segurament s'ha de fer, i altres també. El que passa és que, com deia una vegada un responsable d'una empresa d'aquestes que es dedica a buscar espais per energies alternatives, deia, tu en un poble dius faré això i encara no has sortit de l'Ajuntament, ja tens la plataforma muntada, probablement per algun dels regidors.
Sí, però entre el no a tot i vendre la gigafactoria com si fos el monorail de Simpson, que tot és una meravella...
No, és que jo tinc dubtes amb la gigafactoria.
Per això,
és a dir,
ens deia l'experta que estava parlant ara, deia, no, és que hi haurà un retorn econòmic i cultural al municipi. No sé quin... És a dir, retorn econòmic es pot esperar en quan el PIB del poble creixerà, òbviament, però el retorn cultural, no sé si està associat a que es faci un teatre, m'invento, amb l'acord. Després parlava...
Sí, és a dir, els ajuntaments aquests...
Si tu ets una nuclear, per exemple...
Ets un ajuntament ric.
Ets un ajuntament
molt ric.
Ets un ajuntament ric, però a canvi de què?
Tens el millor polis...
L'Ajuntament del Prat és un ajuntament molt ric perquè cobra l'IBI del port i de l'aeroport. I després estan tot el dia donant-se cops de pit perquè estan en contra de l'aeroport, però No
estava en contra de l'ampliació de l'aeroport.
No es vaig mai renunciar a l'IBI. És a dir, un dels ajuntaments més històricament més d'esquerres que hi ha hagut a Catalunya sempre, per trincar l'IBI, sempre han estat disposats.
No, trinca, no diguis que trinca.
Només faltaria que posés la giga factoria allà i no cobrin l'IBI, home.
El que no pots dir, ja, però el que no pots dir després és que, ui,
jo crec que en el tema de les... Perdó, només acabo. En el tema de les energies renovables, el que sí que has de trobar és l'equilibri entre que els pagesos puguin continuar visquent de la pagesia i els espais perquè hi pugui haver les plaques o és igual, o la eòlica. És a dir, aquest equilibri l'has de buscar. Has d'intentar també que hi hagi gent que no estigui fent uns negocis o intentant-ho uns negocis astronòmics aprofitant-se perquè tenen amics a l'administració, que això també està passant. Però, clar, la percepció aquesta de que l'energia es crea per ciència difusa no passa.
Hem començat parlant d'aquesta gigafactoria i ens deia l'experta que això anava de sobirania a l'hora de tenir dades emmagatzemades, de saber on són les nostres dades, i hem acabat parlant de la gestió del territori perquè una mica tot va confluir allà mateix, i per això us deia que segurament la gent que ens escolta des del sud deuen pensar això de ens torna a tocar. A 10 minuts seran les 4, tenim pendent una pausa de publicitat i a la tornada parlarem d'una cosa que ha passat els últims minuts, que és que Junts volia forçar una votació al Congrés per demanar que es convoquessin eleccions generals anticipades, i la mesa del Congrés ha dit que no.
Catalunya migdia.
Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
No, te'n falta una.
Ah, clar, la del tot costa.
Doncs som-hi, convocatòria.
Ahora bien lo bonito, atacantes.
Marc Crosas.
Natàlia Arroyo.
Gemmarí Dongu.
Bruna Vilamala.
Damià Abella. Ion Vaquero.
Ilia Sánchez.
I amb la Sònia Gelmà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
Al tot costa.
Momento, seguimos.
Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
Bon Preu i Esclat.
Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Si ets fan del Super 3, no et perdis aquests llibres.
Sí.
Les aventures dels Beta, l'enigma del lladre. Infocà, 15 històries reals per entendre el món. Manduka Duo... i el còmic de Valentina de Montblanc. Quatre bons motius per enganxar-te a la lectura. A la venda als punts habituals.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Us dèiem abans dels anuncis, és notícia d'aquest migdia. La mesa del Congrés dels Diputats ha inadmès, o sigui, ha rebutjat una proposta que era del PP i que portava una esmena de Junts perquè la cambra, el ple del Congrés, votés sobre si Pedro Sánchez hauria de convocar eleccions generals anticipades. L'argument és que això no és una prerrogativa de la cambra, sinó que les eleccions només les pot convocar el president del govern espanyol, però aquesta esmena de Junts volia una mica esquivar aquest problema que ja es van trobar quan van demanar aquella moció de confiança també a Pedro Sánchez, dient que era el Congrés el que li demanava al govern, que el govern espanyol li demanés al president que convoqués aquestes eleccions. En tot cas, no hi haurà pronunciament del ple sobre això. No sé si aquí hi ha una nova crisi dels socis del govern espanyol amb els seus socis, o si ja no són socis, i per tant aquí no hi ha crisi de res, però en tot cas és una mica aquella sensació que cada pantalla és allò, una escena més del divorci, però que cada vegada va cutrejant una mica més, si m'ho permeteu.
Podem tornar a rajar els Spin Doctors.
És procés pur. Sí. És primera cosa, és procés pur.
Processisme, més aviat, no?
Processisme pur. Això no es pot fer, intentem buscar una fórmula en la que es pugui fer, siguem imaginatius, llavors arriba la mesa del Congrés i diu que això no es pot fer, com era lògic, això no es pot fer. Està el tema de les mocions de confiança, que agrada molt a Junts. Junts té una grandèria per les mocions de confiança.
Perquè van fer una que li va sortir més o menys
bé. Li va sortir bé al president
Puigdemont. I a partir d'aquí ja ha sonat com la fórmula màgica.
Ja, bueno, escolta,
però et dic una cosa. Els que hem fet informació parlamentària i anava a dir, tenim la sort ja de no haver-la de fer.
I hem sortit d'aquesta
edició. Hem sobreviscut, no?, aquí els tres presents. La qüestió de confiança és un instrument, jo crec que interessant, per revalidar el paper d'un govern quan té moltes dificultats per continuar, que és el que va fer el president Puigdemont en el seu moment.
I li va sortir bé perquè era un bon moment per presentar-la.
Exacte. Per tant, i la va presentar ell, que jo crec que és el que, en principi, ha de fer un govern quan està en una situació complicada, com és el que està passant a Madrid. Aquesta cosa de Junts, a dir, no, jo no estic pactant amb el PP, però presenta una moció perquè pugui semblar una qüestió de confiança, que el PP ho ha dit, diu, bueno, és una qüestió de confiança. Doncs és una mica, té un punt de filibusterisme parlamentari.
Uns no s'atreveixen a presentar una moció de censura i els altres no s'atreveixen a perdre una votació, que tampoc era... És a dir, si la mesa ho hagués aprovat, era una moció que no ha de tirar endavant.
I és fascinant com manega just la telepatia, perquè suposadament no es parla amb el PP, suposadament no es parla amb el Partit Socialista, i és curiós com passen les coses. O sigui, hi ha una mena de poder telepàtic.
Jo crec que és l'efecte de la gigafactoria que fa que les dades es moguin.
O sigui, fascinant.
No, però és a dir, tu quan tu decideixes presentar una esmena, hi ha aquest tipus d'esmena, el que estàs és jugant amb la possibilitat de que això prosperi. I, per tant, jo crec que la mesa, controlada per la majoria d'esquerres, diu, ostres, ens trobarem aquí amb el que és una mena de qüestió de confiança encoberta, no? Això forma part del joc de la boleta d'uns i altres. La qüestió de fons és, aquest govern faria bé de sotmetre's a una qüestió de confiança perquè quedi clar que té el suport de la cambra, sí o no? Aquesta és la pregunta que probablement s'hauria de fer el govern. I que hi ha la resposta avui. Quan tu no acceptes aquesta proposta és perquè tens por que no te'n sortiràs.
Perquè probablement ara mateix no hi ha ni una majoria que aguanti el govern, ni una majoria que el pugui
perquè estan bloquejats uns i altres.
És exactament aquest el problema. I mentrestant tots anem jugant i anem fent girar la bola fins que acabi la legislatura o fins que Pedro Sánchez decideixi que en aquell moment li va bé fer alguna cosa.
I que, això que, serà, tenim... que serà això segons.
Però és que el sistema és aquest. És el president el que convoca les eleccions
sí.
El president el que decideixi presenta o no una qüestió de confiança. Sí. Per tant, és que ha de ser el president.
Estic d'acord, sí, és clar, això, parlamentàriament és així.
I els capítols que tenim a l'horitzó, estem esperant a veure si el jutge Peinado imposa alguna mena de mesura cautelar a la parella de Pedro Sánchez. Demà, José Luis Rodríguez Zapatero ha de compareixer per donar explicacions tant per en Plus Ultra com també per les joies, finalment, perquè avui li han desestimat aquesta petició d'ajornar-ho. Aquests capítols que tindrem immediatament els pròxims dies amb un calendari a vegades molt sincronitzat, mourà coses o...
Si tu em dius què farà el jutge Peinado, no ho sé. jo crec que és un jutge capaç de tot i, per tant, ni idea. En el cas de la declaració de l'expresident Zapatero, jo suposo que el jutge no demanarà mesures cautelars. Ara, no té fàcil la declaració. En cap de les dues peces, ni en la part de plus ultra, que aquí potser és més difícil que el jutge pugui demostrar algunes de les coses que hi ha en l'auto, i en el cas de les joies, que és el que crec que la majoria de la gent pot entendre més ràpid, doncs veurem si explica qui, quan i on.
Jo crec que no mourà res, bueno, que seguirem en la mateixa, en la mateixa dinàmica, a no ser que hi hagi una sorpresa i de sobte demà el jutge digui, mira, absolc Zapatero perquè m'ho he cregut tot, que no passarà.
El problema era...
Tampoc el pot absoldre, no, però bueno, demana instrucció.
Però és que el problema era de Rodríguez Zapatero, perquè el seu plantejament de demanar l'ajornament pel tema de les joies no s'aguantava gaire, perquè tu pots explicar l'origen de les joies i ho demostraré en els propers dies, perquè aportaré la documentació necessària que està reunint el meu equip de defensa. Això és el que tocaria en un procés d'aquesta mena normal.
I és de suposar que des del moment en què les joies estan ja en mans de la Guàrdia Civil, doncs tu ja has pogut demanar aquest peritatge. Sí.
I a tot això continuem esperant la sentència del cas Mascaretes, que pot
que caure
en qualsevol moment.
És que ho poden fer tot el mateix dia, són capaços.
Aquests són capaços és
que sigui a bona hora,
també,
si us plau.
Molt revelador del clima polític que viu l'Estat. En fi, un minut i seran les 4, un minut i tindreu els blocs informatius de 3Cat Info per seguir-vos informant aquesta tarda o la tarda de Catalunya Ràdio amb en Francesc Garriga. El Catalunya Migdia ho deixarem aquí. Avui hem fet tertúlia amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Aponès, en Maiol Roger, periodista, subdirector del Matí de Catalunya Ràdio i animador de l'actualitat de 6 a 12 cada dia aquesta emissora, com s'ha comprovat avui amb tot aquest afer parlant, i també amb en Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Gràcies als tres.
Adéu. Adéu.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Amb Joan Bota.